Hi ha gent que quan els seus al costat té un problema. Hi ha gent que escolta'm, jo estic encantat d'estar amb el Toni Soler, amb l'Alejandro López Fonta, amb la Rocío Martínez Sampere, amb el Francesc Marcalver, amb el Toni Puigbert, amb el Pere Mar, jo estic encantat de la vida. Però clar, si jo dic, senyor Urtasun, un bon dia.
Bon dia, què tal?
La veu.
Ja, clar. Però Marquis de ràdio...
Ja. Això la primera vegada persona que m'ho va dir en un programa va ser tu, eh?
Oscar.
I tens una veu radiofònica, dic...
Bueno, i t'assembla molt la veu, l'Albert Tom?
Sí.
Va, digues el convidat.
Digues. Digue'l.
Escolta, quan deixi la política ja parlarem, eh? Perquè, escolta, això...
És guapo.
Què?
No, que més és guapo.
Bueno, ja, però aquí ho tinc a perdre amb tota la taula. Ah, jo,
sí, podria fer tele, també. Podria fer tele.
Sí. Escolta, no sabia que venia un homenatge.
Sí, no. Escolta, Ernest Urtasun, que coneix bé Europa, hi passen caos ferroviaris com el que tenim a Catalunya cada 2x3, o no?
No, passen caos aeroportuaris, però menys, perquè malauradament els aeroports funcionen millor que les infraestructures que utilitza la major part de la gent, que són els trens. No? Els aeroports funcionen millor. Eh? I algú deia, no sé si era abans a la tertúlia, algú de vosaltres, que si hi hagués hagut un caos d'aquest a l'aeroport hi hauria ja 10 gabinets de crisi, no? Perquè sembla que les infraestructures d'elit són el que més cuidem, i en canvi els trens estan deixats de la mà de Déu. No tenim, jo no tinc tants problemes viatjant amb avió com té la majoria de gent viatjant amb tren, i és terrorífic, no? Perquè la gent que passem per l'aeroport del Prat cada matí som una minoria.
Anem a parlar d'altres històries. Si no hi ha sorpreses, Ernest Urtasun serà el nou portaveu nacional d'Iniciativa i Marta Ribas i David Cid seran els nous coordinadors generals. Diuen que volen ser el nou suc del segle XXI, el 2.0. Per on passa aquesta renovació?
No, nosaltres jo crec que tenim un repte endavant com a organització important, que és acabar de definir de forma organitzativa el que ha sigut l'èxit electoral de les confluències, no? I aquest serà un procés que serà important, que serà difícil, evidentment, perquè aquests processos mai són fàcils, però que l'encarem amb molta ambició i amb ganes de respondre a una expectativa. Jo crec que hi ha molta gent que ens ha donat suport en contextos electorals, que ens ha donat, a més, de forma molt, molt important, perquè hem guanyat les últimes eleccions generals, per exemple, i ara el que cal és intentar vestir i articular un espai que sigui estable, que sigui de referència del que ha sigut pues, tota aquesta corrent de canvi. No? I sobretot amb una idea, jo crec que per nosaltres és molt important, que més enllà de que articulem la gent que ja està participant a Barcelona en Comú, iniciatives, que reunida, ECO, tots els actors, que siguem capaços d'aglutinar encara més gent. No? I amb aquesta voluntat ens presentem de poder consolidar aquest espai.
No tens la sensació que una cosa que també haurà aconseguit Ernest Urtasun, vaja, la Marta Ribas, el David Cid, l'Ernest Urtasun, és tornar a rebrotar la imatge d'Iniciativa que sembla o aparentment ha quedat absorbida. Una altra cosa, si ha quedat absorbida o no, però la imatge que ha donat Iniciativa és que ha quedat absorbida per les confluències, per Podem, per En Comú Podem, per Catalunya Sí que es Pot.
Nosaltres no tenim la sensació d'haver quedat absorbits, al contrari. A mi fa l'efecte que la gent d'Iniciativa i el votant tradicional, fins i tot d'Iniciativa, se sent perfectament reflectit en les noves marques electorals que hem creat. No? Per tant, a mi no m'agrada mai posar en competència la marca Iniciativa com si hagués de sortir o d'aparèixer en competència amb les marques electorals que hem anat creant, al contrari. No? Jo crec que les marques d'En Comú Podem, de Catalunya Sí que es Pot, de Barcelona en Comú, són marques de referència també per la gent d'Iniciativa. Per tant, no és una voluntat per nosaltres de posar-nos en competència, al contrari, perquè aquestes marques són també nosaltres, no? I per tant no crec que sigui aquest cas. Evidentment nosaltres estem fent el procés d'assemblea, la gent d'Iniciativa ha de fer una reflexió sobre com vol afrontar aquest procés, i evidentment emetrem opinió com a Iniciativa, com avui estic fent aquí, no? Però no, nosaltres no vivim això com si necessitéssim reforçar una marca en contra d'una altra, no? No crec que sigui aquesta la lògica.
Però per tant, en properes eleccions es podria replantejar aquestes confluències?
Jo crec que aquestes confluències no tenen volta a marxa enrere, eh? Com a mínim és la voluntat de l'equip que ens presentem a dirigir Iniciativa, és el contrari, és anar més enllà, sumar més gent. Ningú entendria, la gent que ens ha donat suport electoralment i que amb l'èxit que hem tingut, que en aquests moments algú plantegés que s'ha de fer passes enrere. Al contrari, volem fer totes les passes endavant possibles per consolidar aquesta corrent de canvi. I crec que ha aixecat moltes expectatives i que hi ha molta gent amb moltes ganes de que això funcioni.
Per tant, res de trencaments de coalicions, eh?
No, en absolut. Nosaltres afrontem això amb ganes de reforçar-ho.
Pel que va passar entre la relació, per exemple, entre Podem i Iniciativa al Parlament.
Sí, però allò va ser, jo crec, un episodi puntual. Aquestes coses passen. A més, el grup parlamentari que Catalunya Sí que es Pot és nou, està acabant de trobar una dinàmica de treball pròpia, però és una qüestió molt puntual. Jo crec que el grup parlamentari en general funciona bé i està amb una molt bona activitat. I no només aquest, sinó també En Comú Podem, Barcelona en Comú i arreu d'on estem presents, la dinàmica amb les dificultats que té jo crec que és positiva a tot arreu. No?
27 de setembre. En què va fallar? El candidat?
Jo crec que el 27 de setembre ens vam tenir probablement que el marc que es va dissenyar no era propens al plantejament polític que nosaltres fèiem. Es va plantejar una dinàmica plebiscitària que es va instal·lar, en la qual el debat era de blancs i negres moltes vegades, i per tant les opcions una mica més de matisos, de grisos. En aquell moment el referèndum fa la taula quan s'està plantejant fer una opció de sí o no, és molt, molt complicat. Jo crec que aquest va ser l'element principal pel qual nosaltres vam tenir un resultat més modest en relació a altres vegades, no? Malgrat això, jo li vaig fer un homenatge al conjunt dels companys i companyes que van estar a la candidatura. Crec que vam fer tots molt bona feina, i a més, bueno, el resultat és... En vam ser tots corresponsables, perquè jo també vaig participar molt a la campanya, com tanta altra gent.
Farà de portaveu Ernest Urtasun i continuarà a Europa.
Sí, absolutament. A més, i això és una cosa que tinc claríssima i vull deixar molt clar, jo tinc un compromís de 5 anys al Parlament Europeu. Nosaltres, si una cosa hem après i de la cultura política d'on venim, i això ho vam aprendre del Guti, de l'Antoni Gutiérrez Díaz, és que la batalla europea central, que el Parlament Europeu no s'hi està per escalfar la cadira, com ha fet moltes vegades alguna gent que està allà per tenir un càrrec institucional i es dedica a altres coses, sinó que s'hi està per pencar. Jo porto ara pràcticament 2 anys de mandat, he pencat moltíssim, us ho puc assegurar, i la meva intenció és continuar, evidentment, ara amb aquesta tasca de portaveu, però, evidentment, la coordinació nacional se la correspondrà a la Marta Ribas i al David Cid, que seran aquí portaran el dia a dia. Per tant, jo, absolutament, el meu compromís amb el Parlament Europeu es manté, i a més que tenim una feinada, perquè bueno, estem en un moment a Europa terrible en aquests moments, i necessitem que l'esquerra catalana faci molta feina a escala europea, i és la meva voluntat.
Digue'm la veritat, Ernest Urtasun, en algun moment te passaves pel cap la possibilitat de ser el cap de llista o el cap de cartell, permeteu dir així, amb unes eleccions a la presidència de la Generalitat?
No s'ha plantejat mai això, jo, en fi...
No, si t'ho has plantejat tu.
No, jo, fins ara...
I t'agradaria?
El que jo em plantejo ara és continuar i acabar el meu mandat al Parlament Europeu. Jo crec que ara, de moment, pel que fa als processos electorals, a veure si podem tenir una mica de descans tots plegats, també els ciutadans, perquè crec que estem una mica ja atabalats de tants processos electorals. I no, jo ara mateix l'únic que em plantejo és acabar el meu mandat al Parlament Europeu.
Toni Soler.
Sí, a veure, jo, del que diu l'Ernest, el que jo en dedueixo és que difícilment tornarem a poder votar o no votar Iniciativa per Catalunya Verds en unes eleccions. Llavors, la meva pregunta és, per què ha de seguir, perdona la cruesa, però per què ha de seguir existint Iniciativa per Catalunya si és evident que no tornarà a ser marca electoral, si és evident que vol participar del projecte que sembla que vol encapçalar de Colau, de Confluència de les Esquerres, per què Iniciativa ha de seguir existint, així de clar?
Iniciativa segueix existint, fa la seva assemblea, ara renova la seva direcció, per això ens presentem. I l'altre dia de Colau ho deia en una entrevista, no? Diguem, el nou espai que nosaltres configurarem ha de ser l'espai en el qual tothom hi aporti el millor de si mateix, la gent, les seves trajectòries, les seves experiències, i evidentment això no pressuposa que hagi de desaparèixer ningú. Nosaltres tenim models, jo, no m'agrada comparar-me en cap altre procés, perquè crec que el nostre serà sui generis, però tenim altres processos d'èxit en el qual els actors que el conformen no han desaparegut, no? I un exemple molt proper és Compromís, que és una marca molt identificable per tothom, que actua amb una sola veu en relació a la societat, però els actors que integren Compromís no han desaparegut, ni el Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià.
Tenen perfils ideològics diferents. Quin és el perfil ideològic diferencial d'Iniciativa respecte, per exemple, a Barcelona en Comú?
Sí, no, però... No,
o el Podem.
Sí, el que passa és que jo crec que nosaltres en aquesta dinàmica, aquesta cooperativa que nosaltres volem crear, nosaltres no ens agradaria crear compartiments estancs en el qual hi hagin confrontacions ideològiques. No crec que sigui aquesta la manera en la qual volem treballar. Però és veritat que Iniciativa té tota una trajectòria i una presència institucional, unes relacions europees amb el Partit Verd Europeu, unes relacions preferents amb determinades xarxes, i crec que té sentit, evidentment, que siguem un pal de paller d'aquest nou moviment. I això no pressuposa que haguem de desaparèixer, no crec que sigui necessari en absolut.
El PSUC ho va fer per donar ales a Iniciativa, justament. Potser es podria repetir la història.
Però hi ha molts models. Jo crec que una cosa que nosaltres sí vam aprendre del PSUC, ara que ho citaves, i a nosaltres ens agrada parlar del PSUC del segle XXI, perquè bueno, va ser segurament el gran partit de les esquerres nacionals catalanes, i nosaltres amb aquesta voluntat també una mica ens presentem. Si una cosa vam aprendre del PSUC és que el que s'ha de fer i l'articulació orgànica ha de ser la que serveixi millor a la societat i per poder fer polítiques de transformació. D'això ho vam aprendre del PSUC, i nosaltres venim d'aquesta tradició, i per això tenim clar que cal un espai unitari que parli amb una veu única a la societat. Però això, evidentment, pot tenir moltes fórmules i no pressuposa. No. Es pot treballar perfectament mantenint determinades dinàmiques organitzatives. No crec que això sigui un problema, i Ada Colau també ho ha dit, això.
Alejandro.
Per una pregunta fàcil. Vostè és parlamentari europeu i acaba de dir que la situació europea és complicada, que, ja, que estem en uns moments que ja coneixem i, de, i a més amb una possibilitat de crisi. Per vostè la solució és més Europa? I per què?
Per mi la solució és més Europa. Vull posar un exemple. Si nosaltres haguéssim tingut una política d'asil comuna, un problema de gestió de l'acollida d'un milió de refugiats amb una institució que governa 350 milions de persones, era un volum de persones molt, molt fàcilment gestionable. El problema ha sigut quan els estats s'han posat a competir a veure qui rentava les mans per no tenir que fer front a això. No? Més Europa, en aquest cas, ens hagués permès estalviar-nos tot el seguit de vulneracions de drets humans que hem tingut en els darrers temps. Més Europa vol dir, probablement, que si en la plena crisi de la zona euro nosaltres haguéssim tingut estabilitzadors automàtics comuns, fiscalitat comuna, un pressupost fort, segurament no haguéssim patit el que hem viscut en els darrers temps. Per tant, sí, més Europa. Segurament amb més democràcia, va tenir un problema també la Unió Europea, que determinades decisions que es prenen estan en aquests moments fora de tot control democràtic, i la troika, que jo en vaig parlar molt en campanya, ha sigut un dels exemples més clars, no? Per tant, més Europa, però amb més aprofundiment democràtic, però malauradament no estem aquí, eh? Jo a vegades tinc la sensació del Parlament Europeu, que jo hi vaig anar amb ganes de canviar les coses del projecte, de fer avançar les coses, que el que estic és defensant el que he rebut, el que l'herència, la lliure circulació de persones, la Carta de Drets Fonamentals, coses que estan vulnerades quotidianament, i ens trobem allà una mica intentant defensar la conquestes de molts anys de construcció europea.
Rocío, des de Madrid.
Mira, contràriament al que et preguntava el Jordi, a mi em sembla molt bé que siguis coordinador nacional d'iniciativa i estigués al Parlament Europeu, perquè si tot és una palanca per fer política a Catalunya o a Espanya, com per exemple ha fet el Pablo Iglesias, doncs jo crec que no estem donant a Europa la rellevància que es mereix, no? Per tant, em sembla molt bé que segueixis a la política europea. Dit això, saps que ahir es va presentar un moviment que va presentar el Varoufakis a Berlín, significatiu, no a Brussel·les, a Berlín, per refer la democràcia europea, no? Vosaltres estaríeu a favor d'aquest moviment que, diguem, que no és i no forma part del grup on vosaltres políticament esteu situats a Europa i després amb els problemes que Varoufakis va tenir amb Cipres? I com es compatibilitza això d'estar dins i a fora al mateix temps, no? Si és que esteu o estaríeu a favor d'aquest moviment d'escala europea que va presentar ahir el Varoufakis?
Sí, primer, amb el Rocío em presento portaveu amb dos sí. companys que es presenten els coordinadors nacionals.
Sí, tot bueno, però que
endavant.
Em sembla molt bé. Però
faig
si t'estava felicitant, Ernest,
sí, no.
Ostres, per un...
T'ho agraeixo. No, mira, jo crec que hi ha un debat a Europa i que l'esquerra ha de fer en aquests moments. Jo crec que seria una mala notícia que el 2019, a les eleccions europees, les esquerres es tornessin a presentar com es van presentar les anteriors. Necessitem processos més amplis, més unitaris i processos nous per fer una oferta pro-europea que engresqui a més gent. I això és molt important. I jo crec que aquí seran molts actors seran necessaris. Jo he seguit de prop la construcció de Diem, no hi vaig ser ahir a Berlín per motius purament d'agenda, però ho veiem, la gent d'Iniciativa amb moltíssima simpatia. Hi van estar en Gerardo Pissarello i companys meus del grup verd, parlamentaris, i nosaltres veiem molta simpatia. A més, jo crec que la voluntat de Varoufakis no és aparèixer com un actor en competició amb els que existeixen, sinó fer de paraigües, al contrari, fer precisament aquesta funció de paraigües d'intentar construir alguna cosa que ens permeti articular un moviment més ampli, no? Jo crec que aquí ens podem trobar molta gent. El d'ahir és una excel·lent notícia, eh? Nosaltres ho veiem molt bons ulls.
Francesc Marc?
Sí, dues preguntes que, de fet, són una. Fa pocs dies un company que, a més, diguem, ben conegut per Iniciativa, un Jaume Risquete, que havia treballat amb vosaltres i és un bon amic, va presentar una tesi doctoral molt interessant a la Universitat Ramon Llull sobre Iniciativa i l'ecosocialisme. Vaig tenir ocasió d'escoltar-lo i el conec, i una de les moltes coses interessants que va dir en Jaume Risquete és una mica la contraposició entre la cultura ecosocialista que Iniciativa havia anat fent des que va optar per explorar aquest món amb els discursos d'aquesta nova esquerra amb la que confluïu, Podemos, etc., que han substituït les categories antigues d'esquerra, dreta, per a dalt, a baix, tot això. I em va semblar entendre que en Jaume Risquete deia alerta perquè amb aquest viatge potser es desdibuixa un patrimoni que és el propi d'Iniciativa. Jo afegeixo una altra qüestió paral·lela a aquesta. En aquest treball de confluència, jo crec que a vegades us passa, dic com observador, a la gent d'Iniciativa, que us trobeu aliats amb gent que nega la vostra trajectòria. Singularment això ho veig a Barcelona, on, diguem, l'emergència de Colau i dels comuns es produeix a partir d'una crítica, diguem, frontal a un llegat del que heu participat i que heu construït, que és el model Barcelona, amb totes les seves grandeses i defectes. Això és desconcertant, i no sé si fins i tot per alguns votants vostres ho pot ser, i sobretot quan, per exemple, a l'hora de passar la pràctica real, Colau, per exemple, sembla que a vegades confia més en antics militants del PSC amb experiència gerencial que no amb la pròpia gent d'Iniciativa que ja estava dins l'Ajuntament a l'hora de donar certes responsabilitats. Aquest joc de contradiccions reals o aparents, en fi, voldria que les comentessis, ja que, diguem, has dit que aquesta confluència és irreversible i que, per tant, aneu cap a un horitzó en el que la vella cultura política d'Iniciativa amb el que tingui de la vella cultura política del suc, acaba anant a una nova cultura política que a vegades sembla, diguem, no voler saber res de la vostra.
No crec que sigui així, ho dic amb tota sinceritat. És a dir, primer en relació al que comentaves de l'amic Risquete, que veig que és un amic comú.
Sí, fa molts anys. Sí, sí.
El Jaume Emili està a Iniciativa des de fa molt de temps i la tesi és molt, molt, molt interessant. Jo crec que hi ha un doble nivell amb això, no? Primer, és a dir, la retòrica i la manera en com s'expressen la política en les noves formacions, a Podemos, a Barcelona, com són noves, això és evident. I, per tant, trenquen una mica...
No, noves a Europa.
Són sis.
Amèrica, diguem, fa temps que sonen, més Amèrica del Sud.
Bueno, jo no faria aquest tipus de comparacions.
Bueno, perquè ho diuen ells.
Però en qualsevol cas, jo crec que és veritat que són noves, les formes són noves, i la manera d'expressar determinats discursos són noves en relació a com les expressàvem nosaltres. Això és evident. Ara, jo la pregunta que em faig és... aquestes maneres noves d'expressar les coses invaliden la trajectòria de les idees de l'ecosocialisme que ara mencionaves. Jo crec que no. I jo amb això m'agafo molt el que estem fent a l'Ajuntament de Barcelona. Si un mira àrea per àrea de govern tot el que nosaltres estem fent, jo crec que l'elaboració programàtica que va elaborar Iniciativa durant molt temps i és present amb moltíssima força, a totes les àrees, eh? On pot mirar el que estem fent a serveis socials, que estem fent a urbanisme, que estem fent a medi ambient, que estem fent a mobilitat, i un trobarà moltíssim tot allò que nosaltres vam elaborant el que era un programa, una plataforma política ecosocialista, no? Per tant, jo crec que aquí, malgrat que evidentment les formes d'expressió són noves i aquí hi ha, hi ha hagut una feina de trobar-nos, que ha sigut important, tota l'expressió del que és l'ecosocialisme està molt present en les polítiques que fem, no? Per tant, això és important, i també no crec que sigui veritat que Ada Colau emergeix qüestionant tot el que Iniciativa havia fet anteriorment a les institucions, ni molt menys.
No, el model Barcelona en campanya no. Sí que era clar, això ho deia.
Sí, però era més... Sí, però, per exemple, jo crec que en el discurs de Colau hi havia molt de confrontació amb el model Trias de Convergència i Unió, molt de confrontació, és veritat, amb algunes coses que havia fet, però també amb elements de continuïtat dels governs de progrés de la ciutat. No era una confrontació directa amb els models de progrés de la ciutat, sinó era, bueno, amb elements també de continuïtat. Jo he sentit a Colau reivindicar algunes de les polítiques de Pasqual Maragall
més ara que ja té el poder que en campanya.
No, i en campanya
més
també.
Més ara que abans,
Llavors,
un gir,
a mi em fa l'efecte que aquesta contraposició de dir no, Ada Colau emergeix anul·lant tot el fet fins ara, no crec que sigui real. I després, bueno, en el dia a dia del que estem fent a l'Ajuntament, jo crec que també això es pot veure. No?
Uh-huh. Antoni Puigbert? Sí, potser aquesta discussió que ara teníeu sobre... Jo també tinc la mateixa percepció que en Francesc Marc, que en campanya era una cosa, ara és una altra. Potser l'explicació de per què Ada Colau va canviant té a veure amb el fet que està intentant... I així jo ho vaig interpretar en un article on vaig afirmar que s'estava construint el PSUC, que es volia reconstruir el PSUC, per fer aquesta operació de reconstruir el PSUC ha de fer una altra cosa, que és menjar-se una part del PSC, si no tota. Almenys una part, fer el sorpasso famós, que els que tenim una edat, que és l'edat, suposa, que dels teus pares, que em consta que eren, si no m'equivoco, del PSUC també, es va plantejar en els anys de la transició, no? És a dir, l'antifranquisme estava indiscutiblement liderat pel PSUC, el socialisme era una cosa més aviat confusa i fragmentada. L'any 74 es va crear el PSC, que el PSUC era del 37 o del 36, i per tant tenia molta més tradició i molta més força. Tanmateix, venen les eleccions i, malgrat l'arrelament molt superior del PSUC i la tradició i la força que tenia, va guanyar el PSC i no es va produir el sorpasso. Malgrat que el PSUC, a més de ser Partit Comunista de fort arrelament, tenia també uns components i unes característiques que eren molt, molt modernes en aquell moment, no? Era l'expressió més genuïna de l'eurocomunisme italià, de Berlinguer, etc. No? Tot i això, i tenia grans personalitats, abans has parlat de Gutiérrez Díaz, però tenia Soler Tura, tenia Jordi Borja, tenia gent molt preparada, no? Tot i... Soler Barberà, grans personatges, no? Tot i això va guanyar el PSC. Uh-huh. I aleshores sempre més Iniciativa va acabar amb una dinàmica de company de viatge del PSC amb una crisi que va tenir, que és una crisi que no sé com la interpreteu, perquè es pot haver donat i es pot tornar a donar, que és la crisi entre fonamentalisme ideològic d'esquerres, representat per un comunisme de pedra picada, malgrat la crisi del comunisme en aquell moment, els anys amb la caiguda del mur de Berlín, etc., i un eurocomunisme que venia a ser una versió de tradició comunista de la mateixa del reformisme socialdemòcrata, però de tradició comunista. Bé, tot això ara es dona la circumstància diferent. El PSC s'ha envellit molt, està completament oxidat per diversos factors. Un d'ells és les dificultats que té per el socialisme en general, la socialdemocràcia, per fer reformisme quan l'economia global fa que els estats siguin molt més fluixos i no tinguin la capacitat de fer les reformes que abans es podien fer. Una altra característica és l'endogàmia i la cooptació dels lideratges, la mala tria dels lideratges, la burocratització. Després la problemàtica catalana, que en aquest sentit potser és més víctima que culpable, perquè s'ha trobat entre dos focs i doncs no ha sabut sortir-se'n. I finalment, una característica que la socialdemocràcia europea la té, França, per exemple, ho veiem, que és que de ser tan bon tàctic, el reformisme porta a tenir molt un sentit tàctic molt gran, tant de tacticisme que no sap exactament quin horitzó té. Mm. És a dir, què busca un partit socialista? Mm. Vosaltres, ara esteu amb l'oportunitat de fer doncs, el sorpasso. Mm. Això implicaria menjar-se, naturalment, alguns sectors, fins i tot algunes persones, però com que abans m'han criticat perquè cito els noms, no citaré noms, però vull dir, el factor humà també hi pot ser. Tot això, com ho penseu fer? I, sobretot, quin horitzó voleu donar per lligar tot això?
Jo crec que és molt europeu aquest debat. Jo crec que en la construcció del que va ser el gran pacte social de la postguerra va haver-hi dos grans motors, no? La família de la socialdemocràcia i la família de la democràcia cristiana, que van ser segurament els que van articular el projecte europeu i el gran pacte social. I jo crec que ha passat una cosa en els darrers anys a Europa, ho porto al terreny europeu perquè crec que té una dinàmica profundament europea. El que ha passat és que el pacte social s'ha trencat, estem en unes dinàmiques d'empobriment i de pauperització terribles a escala de la Unió Europea, i la vella família política que havia representat tradicionalment els interessos de les classes populars en aquest gran pacte ha sigut incapaç o bé de defensar-lo i entrar en dinàmiques fins i tot de pactar la pròpia destrucció d'aquest estat del benestar. No? I per tant estem en un procés generalitzat a tot Europa de retrocés de la socialdemocràcia perquè ha perdut la seva base social o que està perdent la seva base social. O perquè les classes populars ja no hi troben l'expressió de la defensa dels seus propis interessos. No? I això passa a Catalunya, passa a l'Estat, però està passant al conjunt de la Unió Europea. I jo crec que hi ha un moviment emergent, d'alguna manera, en el qual s'està articulant noves formacions polítiques, nous espais, que volen tornar a representar el que en el seu dia havia representat la socialdemocràcia europea. Això passa a tot arreu d'Europa. Evidentment, l'expressió a Grècia és la més clara, amb totes les dificultats que està tenint el govern Tsipras, que tots coneixem, però això ha passat allà. Ha passat en gran mesura també a Holanda, i ha passat a molts altres llocs, i a Espanya està passant, i a Catalunya també, d'una manera molt important. Llavors, és una responsabilitat històrica la que tenim, jo m'atreviria a dir, des de Catalunya, de saber articular aquest nou espai, que ha de saber articular diguem els interessos de les classes populars i del que havia representat la socialdemocràcia en una formació forta amb capacitat de govern i de transformació. Però això ho hem de fer a escala de la Unió Europea. Per això és tan important també, ara que la Rocío preguntava pel moviment del Varoufakis, etc. Jo crec que això té una dimensió europea molt clar i jo crec que en el nou espai que construirem a Catalunya també és l'aportació catalana que nosaltres volem fer a la construcció d'aquest nou gran espai europeu que ha de substituir una socialdemocràcia que està en aquests moments en retrocés.
Per cert, acabem ja, deixa'm preguntar-li a Ernest Urtasun per acabar, que ell va formar part de la delegació europea que va visitar l'Ebre el dilluns passat, va ser...
El dilluns, sí,
abans d'ahir. la delegació europea no tindrà les consideracions i les recomanacions fins l'abril, però quines sensacions et vas endur del que ja passava i del que ja es comentava?
Bueno, jo crec que la delegació, malgrat que el PP està intentant bloquejar que pugui tenir conclusions crítiques, em dona impressió de que el Delta està en una situació molt delicada. Eh? Els tècnics, ho vam poder visitar sobre el terreny, ens van avisar que el Delta estava retrocedint 10 metres l'any, que es diu aviat, 10 metres l'any, i que, per tant, si aplicava aquest nou pla hidrològic nacional, la catàstrofe pel Delta estava servida, no? I després vam conèixer coses que jo no sabia, per exemple, que és la milionada de diners que ha invertit la Unió Europea en la preservació dels hàbitats en el Delta, que es perdrien en el cas d'aplicar el pla hidrològic nacional. És a dir, diners europeus que s'han invertit més de 15 milions d'euros, em deien els tècnics l'altre dia, en la conservació d'espècies, que si s'aplica el pla hidrològic nacional serien diners perduts. Sí, no?
Per tant, veus opcions certes de que pugui haver una frenada?
Sí, sí. La frenada, nosaltres ara al Parlament Europeu el que farem és un informe de la visita que esperem que sigui el més crític possible. Nosaltres tenim posada la vista en la vulneració que aquest pla hidrològic nacional suposa de tres directives. Eh? La directiva Mar de l'Aigua, la d'Hàbitats i la de Procediments Ambientals. Les vulnera clarament. En el primer borrador del Pla Hidrològic Nacional que el PP va presentar, la Comissió li va dir que no complia la llei europea i li va fer refer. I en el nou pla que ha presentat, pràcticament les qüestions més centrals no les ha canviades, com per exemple el càlcul del nivell de regadius pràcticament està fet igual, no han tocat ni una coma. Per tant, jo crec evidentment que la Comissió Europea l'anul·larà. Ara bé, hem d'estar atents i el Parlament Europeu ha de ser molt actiu, perquè sabem de les pressions que rebrà del govern del PP la Comissió Europea per validar-lo, perquè hi ha un senyor que es diu Arias Cañete, que és comissari i que jugarà el seu paper, i per tant hem d'estar molt amatents, i el Parlament ha de jugar aquí un paper de control molt, molt, molt important.
Però no? Si ara et fes apostar, la gent que no està escoltant en aquests moments a les Terres de l'Ebre, si escoltant, tu estaries convençut de que no tirarà endavant?
Apostaria que sí, que ens en podem sortir. Igual que vam tombar el Pla Hidrològic Nacional de l'Aznar en el seu dia, crec que aquest també ho podem aconseguir, i l'únic que ha de seguir la mobilització, és molt important. La Mani l'altre dia en posta va ser una meravella, ens ajuda molt a la feina que fem a Brussel·les, i nosaltres al Parlament hem de seguir amb tota la força amb això.
Perfecte. Un moment, res, perquè anem a veure si hi ha hagut alguna novetat aquest matí amb ràdios i televisions de tot l'estat. De moment, això sí, ja s'ha vist l'entrada de Jordi Pujol i Marta Ferrusola a la seu de l'Audiència Nacional, on han d'explicar l'origen d'aquesta famosa deixa de l'avi Florenci.
Doncs sí, i han arribat a quarts de 10 del matí acompanyats dels advocats, i a la porta de l'audiència tenim també el Benet Iñigo. Bon dia, Benet.
Bon dia. Doncs el matrimoni ha passat per davant dels periodistes, han posat seriós però bastant tranquil, fins i tot l'expresident ha saludat una petita saludació amb la mà als periodistes. Tot apunta, com deia el Jordi Basté, que mantindrà la seva versió que els diners d'Andorra provenien d'una deixa del seu pare Florenci, tot i que el jutge ja ha deixat clar que això no s'ho creu i els acusa de blanqueig de capital. La tesi de José de la Mata és que els diners provenien de comissions il·legals i que gestionava una trama liderada pel fill gran de la família, Jordi Pujol Ferrusola. A aquesta hora està declarant l'expresident, i a 12:15 serà el torn de la seva dona, Marta Ferrusola, tot i que tot apunta que Marta Ferrusola optarà per no declarar, com ja va fer el jutjat de Barcelona.
Gràcies, Benet Iñigo. Mentrestant, el PP diu que la reunió que Pedro Sánchez i Mariano Rajoy tindran divendres a la tarda és de cartó pedra.
Una trobada que, recordem, es va pactar ahir a la tarda, després de setmanes de diàleg de sords. Els populars han sortit guanyant perquè han aconseguit que es faci després que Rajoy es vegi amb Albert Rivera. Tot i així, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, acaba d'admetre a Ràdio Nacional d'Espanya que no esperen res de la reunió.
¿Para qué? O sea, que va a cambiar algo en esa reunión en la que se ha anunciado que ni siquiera va a pedir el apoyo al Partido Popular, que ni siquiera nos manda un documento que ha mandado a toda la prensa, que ni siquiera nos ve legitimados para poder hablar de lo que importa a España en los próximos 4 años, después de que hayamos tenido que arreglar el desaguisado que nos dejó su propio partido, con él votando en las Cortes Generales, o sencillamente es atrezo, es la continuación de la gala de los Goya. Vamos a seguir sencillamente con una escenificación de que voy a intentar reunirme con todos los colectivos sociales, con todas las asociaciones y con todos los grupos políticos varias veces.
Per cert, deixa'm preguntar, per cert, que Podem ha dit que no descarta ni que Esquerra Republicana ni que Democràcia i Llibertat acabin facilitant la investidura de Pedro Sánchez.
És Íñigo Errejón qui creu que les dues formacions catalanes, que ja han anunciat el seu no al líder del PSOE, poden acabar fent marxa enrere. El número 2 de Podem compta també amb el sí del PNB, ho ha dit a la COPE.
Creo que hay diferentes apoyos de los grupos catalanes o de los grupos vascos con diferente intensidad. Por ejemplo, sí me puedo imaginar más fácilmente al PNV votando a favor de una hipotética investidura si hubiera este acuerdo, y a lo mejor a los grupos catalanes absteniéndose, y bastaría con su abstención. O para algunas cuestiones sociales, nosotros siempre lo hemos dicho, no tenemos problemas, aunque no compartimos en absoluto la hoja de ruta, digamos, en lo territorial o en lo nacional de Esquerra Republicana, pues hay cuestiones en política social que sí que podemos compartir.
Per cert, una pregunta a Ernest Urtasun. Veus a Pedro Sánchez com a president del govern d'Espanya amb el suport de Podem o no?
Jo crec que a Madrid si es produís un govern de canvi seria positiu per tothom, per tothom. Ara, hem de veure també com això es configura. Jo crec que aquí hi ha una dinàmica que a mi no m'agrada com s'està produint, que és que a mi m'hagués agradat que hi hagués hagut una taula de diàleg bilateral Podemos amb nosaltres, amb Comú Podem, amb el PSOE, i que s'hagués pogut arribar a algun tipus d'acord, i a partir d'aquí buscar suports parlamentaris, que no aquest doble joc que està fent el PSOE entre nosaltres i Ciutadans, perquè sabem que moltes coses són mútuament exclosos. És a dir, si nosaltres, per exemple, hem d'anar a combatre la política d'austeritat i la devolució interior que ens imposen des d'Europa, Ciutadans és un partit que en el programa porta claríssimament una defensa d'aquesta política, amb la qual no sé com això conjuga, no? Per tant, m'hagués agradat algun altre tipus de dinàmica. Ara, evidentment, jo crec que el canvi a Madrid seria bo per tothom i principalment per Catalunya.
Si hi hagués un canvi, és bastant probable que, abans ho comentava amb el Toni Soler, és a dir, el tema de Catalunya, aquí s'ha promès una cosa, que és un referèndum. Jo tinc la percepció que si Pedro Sánchez és president del govern espanyol en Podem, Podem no sé com ho lligarà això, però que referèndum a la pròxima legislatura no tindrem. Podem... I per tant se'ns haurà venut un sopar de duro.
Podem ho ha posat sobre la taula com una qüestió essencial. De fet, en el document que Pedro Sánchez va presentar ahir, la paraula Catalunya no apareix, i el primer en dir que aquest document és insuficient i que no respon a les expectatives està Pablo Iglesias, no? Per tant, jo crec que el compromís amb el referèndum és inequívoc i estarà sobre la taula en tot moment, i en cap moment ni Podemos, i evidentment no en Comú Podem, posarem de sobre la taula una renúncia d'aquesta qüestió. Això que tothom ho tingui clar.
Molt bé. Acabarem aquí. Abans, hi havia una història que era molt interessant escoltar-la, Laura, que és que els països asiàtics continuen passant la mà per la cara a Occident en resultats acadèmics.
Sí, és l'OCDE qui ha publicat avui aquest estudi. Diu que els adolescents de països com Xangai, Singapur, Corea del Sud o el Vietnam tenen els millors resultats en matemàtiques, ciències i lectura. Finlàndia torna a ser el país europeu millor situat entre els 10 primers del món. Aquest estudi ha analitzat en concret el fracàs escolar a 64 països a partir dels resultats de l'informe PISA del 2012. I conclou, entre d'altres, que a Espanya els alumnes de l'escola concertada tenen un 33% menys de probabilitat de treure males notes que els de la pública.
Gràcies, Laura. Fins després. Hola, Costa Freda.
Hola, Basté.
Bon dia. Bon dia. Escolta, desenganyem-nos. El que més li interessa a Ernest Urtasun. De la llista de convocats del Barça pel partit d'aquesta nit al camp del València després del 7-0, hi ha algú que jugui que sigui habitual o no?
No hi són les tres patums, Messi, Suárez i Neymar. Tampoc hi són en aquesta llista de convocats Piqué, Iniesta ni Bravo. Els jugadors més destacats, si tu vols, són Aleix Vidal i Rakitic. Segurament tindran uns minuts. Luis Enrique també ha convocat 6 jugadors del filial: Samper, Càmara, Gumbau, Captum, Romera i Alenyà.
No hi són ni Messi, ni Suárez, ni Neymar, ni Iniesta, ni Piqué, ni Alba, ni Busquets, ni Alves, sí, ni Bravo.
Bueno, els deixem descansar, no?
Sí. Però és que jo soc tres. És igual, deixem-ho córrer.
Però a la València també deu fer rotacions, perquè el València...
Fa.
Quan se la jugues, el dissabte amb l'Espanyol, no?
Bueno, això l'Espanyol, Alejandro, millor no parlar-ne, eh?
Millor no parlar-ne. Jo estic molt preocupat.
Sí?
Sí. No, però ja fa tard, perquè no s'ha reforçat l'equip suficientment al gener i això ho podem pagar. És que el problema és la tendència, o sigui, els de baix estan anant cap a dalt i l'Espanyol està en barrena.
Es deia Caparrós, no? O què?
Bueno, sí, no? Els jugadors han recolzat el Galca, si no fem alguna cosa el diumenge.
Vas posar al camp o no, Ernest? Com fa que no vas al camp?
Menys que abans, sobretot la Champions, clar, això ja, perquè ja la Champions se m'enganxa a Brussel·les. El cap de setmana intento anar-hi.
Ets soci, em vas explicar, no?
Sí.
Fa molts anys o no?
De fa bastant, sí. De fa, quan era adolescent, que mon pare em va fer això.
Seient
a lateral primera grada, que és un lloc fantàstic.
Un lloc fantàstic, efectivament. Tal corner nord, ni lo tempore. Gràcies, Ernest.
Gràcies a vosaltres.
Ernest Urtasun, avui aquí al Món RAC1.